La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i obrir-li les portes a ni més ni menys que l'Hisenda Alemany, Núria.
Llicenciada en Filologia Catalana i mestra de professió, la nostra convidada d'avui tenia 3 feines, però no arribava ni a 1000 €. És així com l'any 2013 va decidir fer les maletes per marxar a treballar a l'estranger. Ella assegura que la seva història no és només seva, sinó que representa tota una generació que va veure frustrats els seus horitzons d'il·lusió i de futur. És per això que anys després va fer el pas a la política institucional per construir un país que valgués la pena ser viscut. Des d'aleshores no ha parat de treballar per visibilitzar les seves idees, passant pel Parlament de Catalunya i a dia d'avui com a regidora per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Una carrera professional que avui la porta als estudis de Ràdio Estel a presentar-los el seu primer llibre, La política que vindrà. Unes pàgines editades per Enciclopèdia i on ens convida a imaginar la política del futur per plantejar-nos cap a on anem i com ens podem adaptar a la societat actual.
Gràcies, Núria. Elisenda Alemany, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Volen lligar-te un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen llogar-te una marca, una idea. Volen que digues si és negre o si és blanc. Volen la nit de la vida, la volen buida. No volen vore dubtar, volen quietud i la volen indefinida. Volen la seguretat, ser d'estemón és un poc...
T'agrada això, Elisenda?
Sí. Molt, no estic jugant, sí. Però acceptem aquesta cançó que crec que ve molt al cas, no?
Ve molt al cas, ve sí. Molt al cas. Què t'ha fet escriure un llibre com aquest, La política que vindrà?
Primer que estic en un moment tranquil personal i que també diguéssim que estic en un moment tranquil professional i els moments tranquils estan bé per aprofitar-los per reflexionar i també per imaginar cap a on volem anar, no? I crec que aquesta és l'exigència d'aquest llibre, que comença amb el relat personal, no?, d'una persona que aterra la política institucional, però que a poc, no?, doncs va creixent en intensitat el llibre i fa una proposta sobre una nova esquerra i un nou sobiranisme.
Comencem, doncs, pel relat personal. Per què Elisenda Alemany es dedica a la política?
Uau! Doncs crec que com a revenja generacional, principalment. És a dir, ara quan la companya, no, estava explicant tot això, ostres, és que nosaltres som d'una generació que vam fer els deures, no? Que vam fer tot allò que ens van dir que calia per construir un projecte personal, professional propi, no? I que veuríem com aquest ascensor social funcionava i tots els horitzons de futur que nosaltres buscàvem, doncs, que serien una realitat. I hi ha un moment que es trenca això, no? El 2008 això es trenca completament. I jo explico, no, doncs, que aquesta és la meva història, però és la història de tota una generació que veu com els seus anhels, no, de progressar es trenquen i no és culpa teva, no? I això és el que em fa a mi passar a la política institucional, de dir això no és una qüestió individual, és que ens ha fallat, no, el sistema polític, ens han fallat aquests polítics que estan allunyats de la ciutadania i només nosaltres ho podem salvar, no? I per tant arromanguem-nos i fem el pas a la política institucional. Evidentment vaig tenir la sort que va haver-hi algú amb qui confiava que em va convidar a formar part d'aquest ecosistema, no?, de la política institucional, però com a revenja generacional i la continuo mantenint. Hi ha moltes coses de la nostra generació que falten en la política institucional.
Per entendre-ho bé del tot, tot plegat, tot això que ens estàs explicant ara, Elisenda, és a dir, ens van prometre, no?, allò d'estudiar i tindràs un treball fixe i et casaràs i tindràs una hipoteca i una casa i tot serà molt fàcil i tot anirà molt bé. Res d'això es va complir a partir d'una certa generació. Això et fa desconfiar en el sistema, però les coses es canvien des de dins del sistema?
De moment no en conec cap altre. És a dir, no vol dir que tota la política càpiga a la política institucional o a les institucions. De fet, per això en aquest llibre m'acompanyo de persones que, doncs, hi ha un humorista com Manel Vidal, no? Hi ha un estilista com Marta Pontnou, hi ha un gestor cultural com és en Jordi Selles, hi ha un antropòleg com és en Geni Roca, la Liana Arroyo que parla de transformació digital. Són persones que moltes d'elles no són a dins de les institucions, però perquè jo defenso que precisament per canviar la política que tenim, no n'hi ha prou amb lleis, sinó que s'han de canviar les dinàmiques, s'han de canviar els canals, s'han de canviar els llenguatges, i jo quan veig la meva generació talentosa, amb creativitat, que fa mil i un podcast, que denuncia mil i unes situacions, que diu aquesta cosa i aquella altra s'hauria de canviar, penso, i tot això no hi cap a dins de la institució. És a dir, no podríem sacsejar-la una mica i posar tot això a dins, en les maneres de fer, però també amb propostes polítiques, no?, que aquí en el llibre explico. I, per tant, penso que des de dins es pot fer moltíssima feina, des de fora també, evidentment, però de moment he triat aquest camí.
Ara ens ho explicaves, Elisenda, ens ho explicava també la Núria a l'inici d'aquesta conversa. Els darrers anys la política sí que ha viscut una desafecció important per part de molta part de la ciutadania. S'entén això des de dins de la política?
Completament. Sí. Si has viscut...
No dic en el teu cas, eh? Dic si en el sistema polític... Els polítics, de per si, estan entenent què està fallant perquè hi hagi aquesta desafecció?
Com a tot arreu, jo crec que hi ha polítics que sí que els preocupa aquesta desafecció, perquè el pitjor que li pot passar a la societat és que hi hagi gent que pensi que la política... que es pot viure sense política, no? Aquesta antipolítica... A mi em preocupa molt, perquè principalment aquells que no necessiten la política són aquells que es poden pagar absolutament tot, i aquells que més la necessiten no podem permetre'ns el luxe que li donin l'esquena, no? Jo crec que hi ha una mica de tot, però evidentment que aquest llibre el que defensa és que calen persones noves també i nous lideratges en la política institucional que siguin més permeables a això. És a dir, gent que ha viscut fora de la política i que diu, això no podem trigar 20 anys a canviar-ho, ho hem de canviar el més aviat possible... Posem-nos-hi, per tant, necessitem persones noves i que estiguin, diguéssim, conscienciades de la renovació. Perquè d'aquí també en parlo, no?, de que una cosa és persones noves i l'altra persones noves que quan arriben no estan interessades en la renovació de la política. Llavors, això tampoc seria, no?
Parlant de persones noves, jo crec que hauria d'haver començat aquesta xerrada dient, Elisenda Alemany, moltes felicitats perquè fa poc has estat mare, no?
Sí.
Com es conjuga ser mare I el món polític a la vegada? Ho dic perquè reclamem moltes vegades que el món laboral, no?, s'accepti que es pot ser mare sense prejudicis en el món laboral. Això es compleix molt poc o falta molt camí per recórrer com a mínim. Com va la política en aquest sentit?
Sincerament, fatal. Penso que no gaire bé. No, penso que no gaire bé. No. Penso que la política és un món d'homes, per començar. Això vol dir que tota la socialització de la política es fa en els termes de com fins ara han viscut els homes, no? Que és també aliens a tot allò que passava dins de l'esfera privada, no? Dins de l'esfera familiar. Això comença a canviar? Sí, comença a canviar, però evidentment la socialització de la política continua sent una vida nocturna, continua vivint en la informalitat, on les dones encara no hi som, en xarxes on no ens compten, i per tant tot just estem en l'accés de les dones en la política, però no en que la veu de les dones sigui escoltada en política. I jo m'adono ara de moltes realitats que també desconeixia, no?, sent mare, des de quants metres no tenen ascensor per poder baixar, no?, amb el cotxet, a com estan dissenyades les nostres ciutats, no?, i evidentment estan dissenyades des d'un patró d'home, no?, que agafa el cotxe al matí a casa seva, va a l'oficina i torna, no?, i els trajectes de les dones en la ciutat són més complexos, no tan lineals, i no tenim ciutats, per exemple, adaptades a aquesta realitat. I per tant, doncs es viu malament, perquè evidentment creus que perds certa força, no?, en la teva carrera política. És evident que existeix un abans i un després de ser mare, i al meu company no li preguntaran mai què tal, com ho estàs vivint això de ser pare, perquè no el penalitzarà. I jo sé que a mi em penalitzarà, evidentment. Viuré coses fantàstiques, segurament em farà millor la maternitat, no?, que és el que se sol dir, però desenganyem-nos. Em penalitza, i tant, i en la política encara més.
Vaig a fer una petita performance, Elisenda, i és que portava plantejada, la política està deixant de ser una cosa d'homes de vestit i corbata o encara queda molt camí?
Ja ho podem llançar.
Fora, a l'escombraria. Sí que et canvio aquesta pregunta perquè vull que ens comentis un tuit. Suposo que l'has vist, tu ets activa a les xarxes socials, no?
Sí, sí.
Un tuit que feia aquest dissabte un senador del Partit Popular, Rafa Hernando, que ens té acostumats a sortides de to com aquestes, publicava aquest dissabte: "Estas pobres chicas de Podemos tienen una obsesión con la insatisfacción sexual que resulta preocupante. Entiendo que algunas se sientan mejor con el vibrador y el satisfier que con sus parejas, pero deben entender que eso no les pasa a todas las españolas. Problema de Pablo Iglesias." És bèstia, això, el 2023.
És molt bèstia, que pensi que... Ho diu perquè sap que hi ha impunitat i perquè... No ens oblidem que el masclisme ha conquerit el sentit comú de la nostra societat. Una altra cosa és que ja certs homes no s'atreveixin a dir certes coses en públic perquè és políticament no correcte. Però ho continuen pensant, que és la clau de la, no, de la història. Perquè el masclisme ha conquerit el sentit comú de molts espais, i sempre ho dic, que és el masclisme és la teva tieta, el teu cunyat i la moderna del poble. És a dir que, per tant, quan plantegem les lluites feministes, ho hem de fer pensant que potser els debats que tenim són molt elevats i han de ser una mica més baixats de nivell i més efectius en molts casos. I després hi ha les dones que es dediquen a política, no? En el llibre també en parla la Virginia Budó dels nous estils de lideratge i parla de l'estigma de la hipervisualització. Com que hi ha poques dones en política, aquelles que són més visibles se les castiga extremament, perquè alhora és una alerta a la resta de dones per dir-los, no t'atreveixis a entrar aquí, perquè mira què és el que li està passant a aquesta dona. Per tant, serveix d'autocensura per a nosaltres, no? Si jo veig el que li estan fent a la ministra Irene Montero, si jo veig el que li estan fent a qualsevol altra política que s'atreveixi a plantejar segons què, en avançament de drets, jo no m'hi voldré dedicar. Jo no voldré fer aquest pas a l'exposició pública. I sempre, de vegades comento que jo vull deixar de representar el meu gènere, no? És a dir, cada vegada que una dona falla, fallen totes les dones. Mm. I això no passa amb els homes. I quan una dona és exitosa, totes les dones ho són? O és només una excepció? No? I llavors vas veient aquest joc contínuament, no? Les dones que s'atreveixen a fer el pas, doncs, evidentment, són vistes com un exemple, no?, de tot el gènere. I això és molt cansat.
Tu has patit abús de poder dins de la política?
Jo diria que he viscut episodis on la meva opinió ha estat menys tinguda i he viscut algun episodi on he quedat amb una persona per parlar de feina i he descobert al cap de 2 minuts que no era per feina. I, per tant, una situació bastant violenta, que l'acabes ràpid, però perquè ja tens com uns mecanismes treballats de no quedis amb algú que no coneixes en llocs tancats i sense gaire gent, però fixa't, o sigui, una dona ha d'estar pensant contínuament, no ha d'estar en alerta contínuament, que és una cosa que no passa als homes, no? I una dona en política també, no? I després et sents com una ximple per no haver caigut que aquella persona que no coneixies, que t'havia proposat fer una reunió de treball, en realitat buscava una altra cosa, no? Per tant, ostres, fins i tot en la feina has d'estar pensant que no pensin que aquesta invitació que accepto és per això o per allò altre. Llavors, per tant, la nostra socialització també és diferent, no? No és tan lliure com la dels homes en política, perquè has de vigilar on vas, amb qui vas, què es dirà també si vas a certs llocs. Uh-huh. I clar, són tants constrenyiments que, evidentment, en aquesta vida política, les dones partim amb molt menys igualtat en molts aspectes.
De seguida seguim parlant d'aquest llibre, La política que vindrà, editat per Enciclopèdia. Abans, però, deixem preguntar-te de què ha de servir aquest 8 de març.
Segurament per omplir les tertúlies de dones que no conviden al llarg de l'any.
Mira, m'agrada, hi entraré, perquè és un jardí, però m'agrada molt. Aquí a la redacció d'aquest programa hem tingut un debat important. Uh-huh. Respecte a què fer, com fer-ho, etc. I estem intentant una tertúlia esportiva de dones. Uh-huh. Però evidentment teníem aquest relat, és a dir, si ho fem i ho fem només aquest dia, s'entén que és el que volem fer.
Es pot fer tots els dies.
Exacte.
Però que compleixin la paritat, ja només
normalment a la tertúlia esportiva.
Però també s'ha de pensar on les tens. És a dir, a mi que em diguin, no, el nostre equip és paritari. D'acord, ara anem a mirar la jerarquia d'aquest programa, no? Qui és la que fa les fotos? Ara no ho dic per tu, però...
No, fem-ho.
No, però qui és el presentador?
Jo crec que el 8 de març ha de servir per això.
I llavors dius... Home, sí, però tot just estem a la porta, no? Heu inclòs a les dones, però una és la de la neteja, nois, no? Vull dir, la igualtat de condicions, no? Està tots al peloton, però després qui mana sempre és l'home, no? Aquesta és la igualtat, donar igualtat d'oportunitats, no? I avui veia també un tuit que deia, no, si és que les quotes no serveixen per què, no? És això, no, perquè clar, llavors entraran dones sense talent. No, si és que les quotes serveixen perquè els homes mediocres deixin d'estar dalt de tot, perquè la quota Aquí era...
Estan aplaudint des de la peixera. La sotsdirectora d'aquest programa, per cert.
Bé, és una dona. Al final, l'única quota que ha existit és la de ser home, que et dona dret a entrar a tot arreu, encara que siguis un mediocre.
Mm. És així, és així. Parles en el llibre de la digitalització d'un món que està canviant. La digitalització ha provocat, en part, que es faci massa política de tuit, com hem vist amb Refernando?
No, jo no...
O com veiem Gabriel Rufián?
Jo crec que això no...
Això va d'anada i tornada.
Sí, tant. Jo crec que no té... O sigui, que el llibre no parla del... de la digitalització, o sigui, no parla de les xarxes socials mal utilitzades o ben utilitzades. Jo crec que les xarxes socials són bones en general, vull dir que tampoc no podem canviar, no?, aquest món digital que existeix. De vegades la barrera entre allò que és virtual i que és analògic tampoc no està tan clara, perquè una cosa influeix i retroalimenta una cosa amb l'altra. Del que parla el llibre és que com pot ser que jo busqui un llibre d'edició limitada a l'altra punta del món i m'arribi a casa, i en canvi, per fer-me el volant del padró de l'oficina d'atenció ciutadana que tinc a davant, hagi de fer 50 papers. I dius, clar, és que aquestes són les coses. A veure, ara estem confonent institució amb administració, uh-huh. Però com pot ser que continuïn passant-nos aquestes coses, no? I podríem parlar de la institució com a, no?, com a l'Ajuntament, com el govern de la Generalitat, però també passa amb les escoles, no? I amb el xat GPT, no? Com enfrontarem aquests debats? Quan esperarem a enfrontar-los, no? I jo crec que la digitalització parla d'això. Com pot ser que la meva vida estigui en una butxaca i l'Ajuntament em continuï parlant amb un llenguatge que és el mateix que li parlava la meva mare, uh-huh. no? I després, altres exemples de mala digitalització, no? Com, per exemple, els bancs, que es digitalitzen tots i que obliden l'atenció presencial per a aquells que més la necessiten. És a dir, que en definitiva, no, todo mal.
Todo mal, que va dir que... Si ens atem més debats polítics, sí que hem vist a l'Hisenda polítics que just després del seu mandat han plegat com a servidors públics i han tornat a la seva feina habitual, i n'hi ha un altre tipus de polítics que han perpetuat la política gairebé com una carrera laboral. Mm. Tu de quins ets? O què veuries bé?
No sóc excessivament moralista amb aquestes coses. És a dir... A mi, del debat, això, el que m'interessa és què aporten uns i els altres. A mi m'és igual que et tiris 4 anys, si tires 4 anys no fent res, és igual de greu que si te'n tires 20 no fent res. Al final, jo crec que el debat que ens interessa és el dels resultats. Sempre dic que quan sortim de la política ens demanen la declaració d'interessos i si ens hem enriquit més o menys, no?, després del pas a la institució, que està molt bé. Però algú ens preguntarà què hem fet? És a dir, hi haurà alguna manera de dir aquest polític i aquesta política en què ha contribuït al llarg d'aquests 4 anys? No sé, quantes propostes de resolució ha presentat? Amb quantes entitats s'ha reunit? Perquè ara mateix els diputats del Parlament tenim una eina de transparència, bueno, teníem, perquè jo ja no hi soc, però on havíem de penjar tota la nostra activitat. Mm-hmm. Quan s'acaben les legislatures, el diputat no hauria de donar compte d'allò que ha fet? I no ho hauria d'explicar d'alguna manera, perquè al final ens quedem amb el morbo de qui té més cotxes, qui té més cases, però això ens diu alguna cosa de la política, si la farà millor o pitjor? Home, ens diu possiblement en quina classe social està, i segons en quina estem nosaltres ens farà més o menys ràbia, no? Que ja et dic que per enriquir-se en conec pocs que entren a la política. Però em sembla més interessant el debat dels resultats, més que si t'estaràs 5, 10, 15 anys... I amb tot i això, en el llibre parlo de que hem de ser capaços de seduir persones, com he dit abans, que no hagin estat sempre en un partit. Això hem de buscar la diversitat.
Això hauríem d'aprendre, en cert sentit, de la política nord-americana, que sovint és criticada, però sí que és veritat que senadors, diputats, etcètera, són més a peu de carrer a l'hora d'aconseguir vots.
Sí, no hi ha una fórmula perfecta, però quan una persona està a prop dels problemes, o sigui, veus la legitimitat que crea, no?, en el seu entorn, i hem de ser capaços, sempre que hem posat en pràctica, per exemple, a mi m'encanta fer vídeos, no?, de les coses que hem aconseguit aquesta setmana, no? Uh-huh. I veus un retorn positiu, entre altres coses, perquè la gent està molt cansada també de polítics que estan tot el dia enfadats, no? I si m'expliques què has aconseguit, perquè en definitiva jo no et voto perquè em critiquis el que tens al davant, encara que sigui molt graciós aquell tuit que facis rient-te'n de no sé qui, al final ens pensem que la gent és més idiota del que és. que no ho és. Tota no ho és. Llavors, ostres, sí, li expliquem a la gent i generem aquesta cultura de retre comptes, perquè crec que la gent començarà a prendre'ns seriosament o més seriosament. Més que si aquest ha estat 20 o 5 o 4. Al final, hi ha una frase en el llibre, no, que dic, al final el problema dels polítics no és allò que cobren, no és només allò que cobren, sinó que no sabem què aporten.
Ho dèiem abans, Gemma Ubasart, Míriam Khatibi, Jorge Moruno, Janir Roca, Maria Cisternes, Alba Alfageme, Manel Vidal formen part d'aquest llibre i molts més, eh? Manel Vidal, per cert, que escriu en aquest llibre: el procés no ha servit per assolir la independència precisament perquè el procés mai no va ser concebut per fer-ho, sinó que va ser dissenyat perquè tota l'estona semblés que ens hi apropàvem o fins i tot que ho teníem a tocar.
És bo, Manel Vidal, eh? Estic d'acord només amb la meitat de la frase. Fora. Només estic d'acord amb la meitat de la frase.
Sí?
Sí. És una evidència que el procés no ens ha apropat a la independència. I, de fet, aquí en el llibre parlo de com és la vida després del procés i com ha de ser, no? El procés ha pecat de dues coses, jo diria. Una, d'excessiu simbolisme, i dos, d'excessiva autorreferencialitat, no? D'aquesta endogàmia de, fins i tot, un color, no?, que representa el procés d'unes paraules, no? Vam començar, per fer-ho una mica caricatura, vam començar dient que això era per construir un país nou. Vam saltar amb un salt espectacular a dir que això era només per la independència, que hi ha una diferència entre una cosa i l'altra. Una cosa és un país nou, que és en termes sobiranistes, de polítiques substantives, i ja vam passar a dir això només va de decidir sí o no, és a dir, si volem ser independents o no. I després vam passar a la unitat, no? El mantra de la unitat, i cada vegada més febles i cada vegada més petits, no? I per tant, en el llibre també dic que cal construir un nou nosaltres, amb nous llenguatges, i que segurament hi ha coses que... O sigui, que el processisme ha intoxicat massa la paraula independentista, i que si és segons quines coses jo veig, jo no vull ser independentista. Però només ho pots dir des de dins, perquè si ho diu un no independentista, llavors hi dius feixista, no? Que també és l'altra cosa. Però és que no ens hem permès ni fer-nos una esmena parcial de com ha anat tot, no?
No ha fet prou autocrítica l'independentisme?
Diríem que hi ha actors polítics que sí, i n'hi ha d'altres que s'han quedat atrapats amb l'1 d'octubre.
Em deies, hem de construir un nou nosaltres. Qui hi ha de ser en aquest nou nosaltres?
No sé qui, però sé més aviat que, bueno, sí, això és molt abusarat, eh? Jo només he escrit un llibre, eh? Si no tinc la vareta màgica.
I jo m'aprofito.
Però, ostres, jo crec que... Jo quan faig el pas a la política institucional, jo sempre he estat independentista, sobiranista, però no ho faig a un partit independentista, i jo em pregunto per què no, no? És a dir, com és que una persona que és independentista no diu doncs ara vaig a un partit independent perquè és el que em representa? I em representava en aquell moment un altre actor que diu, escolta, el que està passant a Catalunya no es respon només amb un referèndum. Aquí hi ha una crisi social, política, democràtica, no? Corrupció, desafecció, llunyania a la ciutadania, gent jove sense oportunitats, crisi social, creixen les desigualtats. Aquests polítics ens diuen que anem a servir cafès a Londres, però de què van? Tot això és el que alimenta el procés. I per tant, això segueix sense respondre. Per tant, el que va fer possible el procés continua vigent, ho hem de respondre, i ens hem d'obsessionar amb aquestes preguntes.
Per tant, entenc que la política a casa nostra té molts reptes, però quin ha de ser el principal a resoldre? N'hi ha un de principal?
N'hi ha un de principal? Home, sí, si em preguntes, home, les condicions de vida de la gent són la principal cosa que hem de canviar, i ara hi ha la notícia, la renda bàsica, no? Que a mi em sembla un exemple del que parlo també en el llibre de renovació de l'agenda política, no? És a dir, cal renovar l'agenda política parlant de la renda bàsica universal, per exemple. Em sembla molt clau també parlar de les polítiques del temps, no? De com organitzem el temps a la nostra vida. I he escoltat algunes entrevistes d'alguns diputats del Congreso que em semblen molt encertades. La llibertat avui passa per com dediques el teu temps lliure, i avui sembla que només aquells que tenen poder adquisitiu poden permetre's el luxe de tenir-lo. Per tant, nosaltres hem d'intervenir en això. El Regne Unit, de fet, ara treia els resultats d'una prova pilot de la jornada laboral de 4 dies, on desapareix o va menys l'estrès, l'ansietat de la gent, fins i tot les relacions laborals canvien, fins i tot la productivitat, els resultats, els beneficis. ostres, quan ens arromangarem a fer això, no? És que és molt difícil ja, però és que nosaltres hem vingut a fer aquestes coses per seguir la inèrcia, no?, d'aquesta agenda política dels anys 90. Vull dir, això és relativament fàcil. És a dir, si ara deixéssim les institucions, si marxessin els polítics, continuarien amb la mateixa inèrcia d'agenda política que portem. Doncs els que hi ha, s'ha de notar, no? Hem d'introduir nous reptes i nous temes en l'agenda.
Ara portes uns anys com a regidora a l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana. Els canvis polítics han de venir des de la política local cap amunt?
És veritat que la política de la proximitat se n'adona de l'impacte dels canvis abans que la política nacional. És a dir, jo crec que si parléssim d'antenes, la política local és la gran antena dels canvis i les transformacions que està vivint la societat, no? És a dir, quan pensem en la desigualtat, la precarietat i la realitat econòmica, nosaltres percebem que està canviant i que hi ha alguna cosa latent, no?, en el nostre... a la que cal donar resposta perquè ens adonem que la nostra ciutadania ho expressa en termes culturals, sociològics o fins i tot de salut mental, no? És a dir, quan hi ha xifres tan bèsties sobre el suïcidi, sobre la depressió, sobre l'ansietat, aquí està passant alguna cosa. I qui ho sap abans que tothom? La política local, que és la primera que hi dona resposta. I quan veus que hi ha una crisi social molt bèstia, després pots parlar, no, i pots elevar que hi ha una crisi econòmica, ja hi ha, però això s'està expressant ara mateix en aquests termes, no?, en la nostra ciutadania. Per tant, som els primers en alertar d'això. De fet, la reacció a la pandèmia, no?, la reacció al confinament, des d'on es dona, de manera més efectiva, és des de baix, és des de les ciutats i des dels municipis. I jo sóc una ferma defensora que ara és el temps de les ciutats.
La política que vindrà, un llibre on Elisenda Alemany i tots els col·laboradors que hi participen parleu sobre reptes, no? Sobre els reptes de l'esquerra, escrius això: l'esquerra no serà competitiva si abusa d'una actitud pessimista, rondinaire i esgarriacries. Els profetes de la fatalitat sempre semblen més profuns, però això no vol dir que siguin més útils. Ara faré jo, de pessimista i esgarriacries, però no és cert que sembla, en cert sentit, que l'esquerra d'aquest país... es passa el dia debatint conceptes, es passa el dia mirant-se una mica al melic, si ho fem bé, si no ho fem bé, què vol dir esquerra, què no vol dir esquerra, etcètera, etcètera. I en aquest sentit la dreta va molt més unida?
Sí, perquè hi ha una cosa que té l'esquerra que no té la dreta, que es diu superioritat moral. I això és molt greu. És a dir, és una malaltia que tenim i ens hem de vacunar cada 2x3. Que ens porta a dir... Hi ha uns temes sobre els que no vull parlar perquè no són importants, perquè jo tinc raó, no? I la gent està equivocada. I mira que idiotes que han votat l'extrema dreta sent obrers i treballadors humils. I això és el que fa moltes vegades l'esquerra. En lloc de comprendre, no?, que és el que dic, s'ha de comprendre en lloc de descartar, no?, i dir què és el que està passant. És a dir, què és el que no estem fent bé. I després ve l'abús d'etiquetes, no?, i de situar els debats tan amunt que la gent no ens segueix. I després hi ha el sempre estar reactius, no? Sempre ser el fre a alguna cosa. El no passaran, no? No passaran. No passaran. Doncs no passaran, ens han passat per sobre i ens han trepitjat, no? Sempre ser el fre a alguna cosa. Aquesta actitud reactiva, quan s'ha de ser propositiu i proactiu. És a dir, l'esquerra pensa que la batalla política es dona dins de les institucions només, no? O que amb això n'hi ha prou. Quan en realitat... la batalla política es dona amb referents culturals, audiovisuals, musicals, i els has d'anar a buscar, no? I has de buscar aquesta aliança per generar discurs, per generar una contracultura, per generar adhesions, per ser més sexy, per convèncer millor, que és una cosa que fa molt bé l'extrema dreta, no? Fins i tot l'esquerra es deixa de preocupar d'allò que ens fa feliços. És a dir, hem deixat de connectar amb els nostres, o sigui, amb els desitjos i les aspiracions de la gent, i només parlem de les preocupacions, d'allò que és negatiu, que s'ha de fer, no? Però també tenim una missió, no?, de fer més feliços a la gent. I quan dius això, qualsevol polític d'esquerres et dirà: ostres, quina frivolitat, o que infantil, no?, parlar de felicitat en la política. I dius: ja, però és que si estàs tot el dia enfadat, si jo vinc amb problemes, no?, i jo treballo, només visc per treballar, per fer-me el tàper, tornar a treballar, i després amb una mica de sort fer una mica de passeig per arribar a casa a dormir completament cansat i tornar a treballar, i veig un polític que està enfadat i m'està dient no sé què, desconnectaré. Però en canvi, si tinc un polític al davant que em parla de manera esperançadora, que em diu, sé el que estàs passant, perquè ho sé, perquè ho intento comprendre, sé que et preocupa la seguretat, sé que et preocupa la neteja, temes tabú per a l'esquerra també, i això ho farem. I, ostres, doncs és diferent, és la predisposició, una actitud diferent. I crec que hi ha espai per això.
Ara segur que hi ha algú que està pensant, sí, Elisenda, jo t'ho compro, però com es combat el neofeixisme, com es combat l'extrema dreta, amb el diàleg?
Només oferint una opció més sexy que la dreta, que l'extrema dreta. Però no pots estar tot el dia dient som una força antifeixista, ecologista, feminista i marxista. I tenim raó, i ens has de votar. I això no vol dir que no ho siguis, ull. És a dir, jo tinc molt clar que sóc una persona feminista, ecologista i d'esquerres. Però no espero que la gent em segueixi per aquestes etiquetes. Primer, diria que tu has de fer. I després, en tot cas, doncs la gent ja decidirà si ets una cosa o una altra. Però és una mica, fes i no expliquis. És a dir, no justifiquis allò que fas segons la teva etiqueta. Tu fes. I això és el que hem de fer.
La política que vindrà, Elisenda Alemany, que presenta el llibre avui, a la llibreria Ona,
a
carrer Pau Claris, a les 7 de la tarda. T'hi acompanyaran Joan Serra
i Sara González.
I Sara González. I és tothom convidat, si vol anar-hi. Segur que és una conversa molt interessant. Sí que volia, per últim, preguntar-te, Elisenda, perquè aquest cap de setmana llegíem un comunicat d'Esquerra Republicana que anunciava una malaurada notícia, i deia així el comunicat: des d'Esquerra a Barcelona comuniquem que amb molta tristesa la mort de l'amiga, presidenta d'Esquerra Republicana Barcelona Vella, regidora de l'Ajuntament i presidenta del districte de Ciutat Vella, Marina Gasol, en aquests moments tan difícils per tots i totes, es volem traslladar el nostre condol i estima a la família, amics i companys, i demanem el màxim respecte. Així que, des del màxim respecte, quin és el llegat d'una persona com Marina Gasol, Elisenda?
Uf, abans t'he dit, no?, com l'esquerra moltes vegades no vol entomar certs temes, no vol encarar-los, no? Creu que són tabú. I jo crec que la Marina ens va ensenyar una noia que... una dona que vivia el gòtic amb passió, no?, i una lluitadora de pedra picada, que hi havia temes que no podíem deixar de banda, no? Com era el que he dit abans, no?, la seguretat, la neteja, i que una força d'esquerra s'ha d'ocupar d'aquests temes si li preocupen a la gent. I jo em quedo amb això, no?, d'ella, i també amb aquesta frescor de dir... Jo crec que, bueno, una vegada que la van entrevistar, l'única vegada que la van entrevistar el 2019, ella va dir, a mi no em vingueu amb enquestes, jo l'únic que vull és treballar per Ciutat Vella, no? Doncs una mica d'això, no?, en la política també, de dir, escolta, jo el que em preocuparé és de fer bé la meva parcel·la, i la resta tu, doncs ja ho trobarem.
Per cert, que abans ho dèiem, parlant de dones polítiques, de dones tertulianes, Marina Gasol, que la temporada passada, en unes hores com aquestes, feia de tertuliana en un programa com aquest, que es deia Tot anirà bé, presentat per Toni Marina. Així que tot a l'amor, el record i l'estimació cap a Marina Gasol i cap a la seva família. Elisenda Alemany, La política que vindrà, un llibre que val molt la pena, si voleu repensar-vos la vostra política també des de casa. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Radio Estel.